El llibre Nou Logo, de Naomi Klein, deixa ben clar que en aquests moments els productes de consum massiu estan enmig d'un procés de concentració com no havia passat mai abans. Dit d'una altra manera, que mai tan poques marques s'havien repartit mercats tan grans. Com la majoria d'estudiosos, Klein en el seu llibre passa de puntetes pel tema dels videojocs i es concentra en altres productes de consum massiu per denunciar les males pràctiques de les grans companyies multinacionals per guanyar quotes de mercat. De totes maneres, el món dels videojocs és un clar exemple del que s'explica en Nou Logo. Només en tres marques es reparteixen pràcticament la totalitat del mercat mundial de videojocs i realment és molt difícil poder entrar a competir-hi. És per això que ens sorprèn i ens satisfan fenòmens com el de la GP32, una consola portàtil creada per la companyia coreana Game Park que està revolucionant la forma d'entendre les consoles i els videojocs. GP32 és un sistema obert, flexible i amb una quantitat infinita de possibilitats. Un sistema completament oposat al que coneixíem fins a l'actualitat. GP32 seria la més underground de les consoles, seria l'alternativa per tota aquella gent que té ganes d'anar més enllà i que vol ser i que no vol ser una ovella més del ramat. Un sistema que dona ales a la capacitat creativa que tothom que en tingui ganes en pot fer útil. Veurem quin futur li espera aquest nou sistema. Del que estic segur és que si Naomi Klein jugués als videojocs, cosa que dubto, ho faria amb una GP32. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui a Game Over descobrirem un dels fenòmens que viu l'actualitat del món de les consoles portàtils. Més enllà de la Game Boy Advance, l'aposta alternativa es diu GP32, una petita meravella amb unes possibilitats increïbles que vam poder provar en la passada reunió d'usuaris de GP32 de Barcelona. Parlarem de la GP32 i del seu futur més immediat amb els responsables del portal gp32spain.com. També coneixerem què va donar de si la passada edició de la BCN Party, celebrada a Barcelona la setmana passada. Gràcies a l'Sprite sabrem més sobre un joc creat per a DreamWorks Interactive que recuperava la clàssica animació amb figures de plastilina. El joc es deia The Neighborhood. Per l'argument d'avui recuperarem un dels jocs més importants de la campanya del passat Nadal. Es deia Kingdom Hearts, el joc que va unir la saga Final Fantasy amb la màgia de Disney. I ja saps que si tens alguna consulta o ens vols proposar algun tema, pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Com dèiem al començament, sembla impossible que en el món dels videojocs hi pugui haver iniciatives al marge de les grans marques, però la realitat és tossuda i així ho demostra l'èxit que està aconseguint la consola portàtil GP32. En sabrem més amb aquest reportatge d'Albert Murillo.
Aquest és el so inicial d'una consola portàtil anomenada GP32. Per les seves espectaculars característiques, tant tècniques com de filosofia, aquest so s'hauria de fer familiar en el futur, però el mercat, cada vegada més atapeït de les consoles portàtils, fa que en aquests moments sigui una incògnita l'èxit a Europa d'aquesta consola. Game Classics. La primera particularitat sorprenent de la GP32 és la seva gran pantalla, que està conformada per una resolució de 320x240 punts en color i en format normal o il·luminació incorporada. Té un reproductor d'MP3 incorporat i pesa menys que la Game Boy Advance. En aquests moments hi ha una xifra aproximada de 30 jocs disponibles per aquesta consola. 30 jocs professionals amb la seva capsa i que no superen els 22 euros. El fabricant, Game Park, posa tot tipus de facilitats perquè els programadors amateurs puguin fer els seus jocs i posar-los a la venda. Així doncs, els 30 jocs existents en capsa, hem de sumar-hi els cents i cents de videojocs creats per molts usuaris de la GP32. Aquests jocs es poden trobar a internet i es poden baixar per 5 o 8 euros si prèviament es registra la consola per combatre la pirateria, ja que el joc està xifrat i no el pot utilitzar cap consola més. A Catalunya i a l'Estat espanyol ens trobem una escena molt activa decantada a l'emulació d'altres sistemes. A la GP32 ens podem trobar emuladors de tot tipus de sistemes, com MSX, Spectrum, Vectrex o MAME. De totes maneres, els usuaris encara són molt pocs, ja que en aquests moments només gp32spain.com importa el producte a Espanya. L'empresa fabricant és coreana i sembla ser que, encara que hi ha multinacionals interessades a importar-la a Europa, té problemes a l'hora de fabricar-ne les unitats necessàries. Una altra característica que fa que aquesta consola sigui un sistema obert són els seus cartutxos. A la GP32 hi trobem les típiques targetes Smart Media de les càmeres de fotos de 128 megas. Fins i tot, aquells jocs disponibles en capsa estan enregistrats en aquestes targetes i l'usuari pot fer-se el fitxer de seguretat del seu PC per utilitzar la targeta per altres coses. Una altra curiositat és la possibilitat de veure vídeo en format comprimit DIFX. Una pel·lícula hi pot cabre de sobres en una d'aquestes targetes i la GP32 es pot convertir en una pantalla de televisió portable al tren o al carrer, sense por que les piles s'esgotin, ja que la durada sol ser d'unes 12 hores aproximadament. La GP32 també té la possibilitat de connectar-se a través d'internet i jugar-hi online, i també és factible jugar-hi en el mode multijugador i sense cable. Un futur incert a Europa per una consola que en el moment que cau a les teves mans saps del cert que es mereix una sortida. Possiblement el seu sistema obert i versàtil la col·locarà al lloc on li pertoca. És a dir, al costat de la Game Boy Advance i de la N-Cage. O és que no hi ha lloc per ella?
Game Masters.
Entrem a la tertúlia avui amb un tema interessantíssim. Per parlar en el Game Master som l'Albert Murillo, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Star i en Jordi Sellas. Benvinguts una setmana
hola,
més
hola,
al Game Over. I avui per començar també per parlar d'un tema tan concret com és el de la GP32, tenim el privilegi i el luxe de poder parlar amb Emilio Hernández, que és el responsable del lloc web gp32spain.com, que són en aquests moments els únics importadors que hi ha a l'Estat espanyol d'aquesta fantàstica consola. Emilio, bienvenido a Game Over.
Hola, David. Hola, buenas.
¿Qué tiene de especial esta consola GP32 que ha dejado enamorados a toda la gente del Game Over que fue la semana pasada a la BCN Party?
Pues,
¿qué crees que tiene?
Sobre todo sus infinitas posibilidades. No es en sí mismo una videoconsola, como puede ser la Game Boy Advance, sino es más bien casi un centro multimedia de ocio con el que puedes escuchar música, ver vídeos o jugar a cientos de juegos.
¿Cómo descubriste la GP32?
Pues navegando por internet, sin más, en una ocasión en una página inglesa oí hablar de ella y comencé a interesarme por ella. Ya tiene un tiempo, ya tiene casi 2 años de vida la consola, y decidí traer una. Cuando vi su potencial, pues decidí crear una página web e intentar ponerla a disposición del público para que vieran lo que nos estábamos perdiendo.
Cuando se dice que es una consola muy abierta, que tiene muchísimas posibilidades, estamos hablando de una cosa que va un poco más allá, ¿no? No sería tampoco una PDA, pero que tiene como un Windows, como un sistema operativo. ¿Cómo funciona todo eso?
Bueno, la consola en sí misma no tiene un sistema, sino que han creado para ella, después de haber salido propios programadores, han creado sistemas tipo Windows, un sistema en particular llamado WinSaps, que te permite crear un escritorio, crear iconos, un editor de texto, casi como si fuese un PDA. No es un PDA, por supuesto, porque está más pensada para jugar, pero te da también unas posibilidades parecidas, por decirlo de alguna forma. En lo que sí realmente es abierta es en la facilidad que da para que la gente pueda crear lo que quiera para ella dentro de sus posibilidades con sus botones, con sus 4 botones y su cruceta de juego, claro.
¿Cómo son los juegos que están disponibles hoy por hoy en una GP32?
Los juegos, los que son oficiales, por decirlo de alguna manera, son bastante buenos, hay que reconocerlo, pero son escasos y no demuestran el 100% el potencial de la consola, ya que nadie se ha volcado realmente en programar para ella. Hay juegos de todo tipo, hombre, hay juegos de naves, hay juegos de lucha, sobre todo hay juegos de rol. El problema importante es que están en coreano, y a pesar de que hay juegos increíbles, pues ese tipo de juegos no son accesibles.
No sería un idioma demasiado accesible para nosotros.
Así como los juegos de lucha no tienen ninguna importancia, por ejemplo, un juego de rol es bastante importante.
A ver, vosotros en gp32spain.com tenéis la sede en Donosti, en San Sebastián. ¿Cómo funciona este sitio web y cómo ha conseguido crear pues toda esa agrupación de gente a su alrededor que mantiene pues el foro vivo cada día y esos usuarios que cada vez son más de GP32?
Hombre, pues sobre todo acercando lo máximo posible a la gente, organizando ferias que como ha sido esta que organizamos dentro de la BCN Party recientemente en Barcelona. Y sobre todo darnos a conocer al público en general, trayendo la consola y distribuyéndola al precio más razonable y más ajustado posible.
Ahora has hablado de precios. A ver, hablemos de precios.
Sí.
¿Cuánto nos costaría una GP32 hoy?
Pues hoy por hoy la versión con luz, que es la más demandada, así como antes la Game Boy no tenía luz y la nueva Game Boy SP, Game Boy Advance SP sí tiene. Nosotros estamos trayendo exclusivamente la versión con luz porque lo vemos necesario, nos parece un poco tonto por una pequeña diferencia traer una consola sin luz.
Estamos hablando de retroiluminación o una luz.
Es iluminación frontal.
Iluminación frontal.
La PSP también tiene iluminación frontal, aunque todo el mundo le llame retroiluminación. la versión con iluminación frontal cuesta 199 euros.
Parece por eso un hándicap que solo haya, creo que son menos de 30 juegos o no sé exactamente cuántos hay, pero para gente que se la quiera comprar, quizá esto puede frenar, ¿no?
En principio sí, pero si lo que tú quieres es jugar a juegos nuevos que vayan surgiendo y estar al tanto de los últimos juegos que van fabricando las compañías, te compras una Game Boy. Si te compras una GP32 es porque quieres disfrutar de todo lo demás que te da, de la cantidad de emuladores, porque desde el mismo momento que te la compras tienes acceso a cientos de juegos de otros emuladores, de otros sistemas, y aparte a la posibilidad de ver vídeos, de reproducir MP3, de leer textos, de infinitas cosas.
O sea, a ver, que los emuladores, por ejemplo, el más clásico y conocido emulador de arcade, ¿funciona en la GP32, el MAME?
Funciona, el MAME, sí. Recientemente en la BCN Party llevamos una versión del MAME que ya funcionaba muy bien, pero el programador está trabajando en mejorarla para que vaya perfectamente. Ahora mismo va perfectamente, pero sin sonido. Pero bueno, eso
por no eso, hablar de juegos reducidos es un poco una tontería, ¿no? Porque claro, es que tienes...
Desde el mismo momento que le tienes en tus manos, tienes a tu disposición un catálogo de miles, miles de juegos, de todos los sistemas imaginables de la Super Nintendo hacia atrás.
¿Y cómo está ahora la situación en cuanto a que alguien se hablaba de que Virgin la podría traer de cara a Navidad o de cara al año que viene? Exactamente no lo sé. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues en estos momentos está parada. Parecía que Virgin estaba muy decidida a realizar la distribución en España, así como Mitsui, que era la que iba a realizar la distribución al resto de Europa, se había echado atrás. Virgin había dicho que iba a seguir adelante y finalmente no se sabe exactamente por qué, se rumorea que es porque Game Park no tiene la capacidad de fabricar todas las unidades que se precisan para la distribución, pues Virgin se ha echado atrás.
Vaya, no sé si tienes algo más para añadir, para animar a la gente que entre en gp32spain.com, que mire un poco lo que hay ahí y que vea realmente el potencial de la máquina y claro, y la compre, ¿no?
Efectivamente. Yo lo que quiero que entienda la gente es que no se van a comprar una consola en la que vayan a salir continuas novedades de juegos oficiales, porque mucha gente la compra con esa esperanza y se lleva un chasco. Quien se compra una GP32 sabe que va a disponer de un amplio catálogo de juegos retro, por decirlo de alguna manera, de que va a poder utilizarla para escuchar música. Conozco mucha gente que la utiliza como reproductor de MP3 porque es un precio bajísimo, o sea, tiene un precio bajísimo con reproductor de MP3 con tarjetas Smart Media. Y además la pueden utilizar para ver películas cuando se van de viaje o lo que sea.
Y cuidado, que también vimos en la web de GP32 Spain que sirve de GPS, ¿o qué?
Efectivamente, el sistema todavía está un poco verde, pero en lugar de comprarte un GPS caro de estos que traen un sistema de mapas incluido, puedes comprar un GPS de los baratos que solamente te dan las coordenadas, que lo tienes por 15.000 pelas, y 15.000 pelas de las de antes, claro, y conectándolo a la GP32, la GP32 te muestra los mapas de la posición donde te encuentras, además de toda la información, como si se tratase de un GPS completo. Entonces, las posibilidades de la GP32 llegan hasta donde los programadores sean capaces de imaginar, por decirlo de alguna forma. El potencial es infinito, teniendo en cuenta que, por ejemplo, con lo que hemos visto de Langage, comparten, la GP32 y la Engage comparten microprocesador, tienen el mismo microprocesador, con la diferencia de que la Engage va a 104 MHz y la GP32 va hasta 166 MHz.
Entonces, una cosa, ahora mismo aquí en España, ¿cuántos usuarios hay que tienen la GP32?
Es dificilísimo de decir.
No, porque cuanta más gente la tenga, pues claro, más gente se animará. Me refiero a que no es un sistema minoritario, ¿no?
Sí, yo creo que sí es minoritario. No te podría decir exactamente qué cantidad de gente tiene, porque mucha gente la ha comprado de importación, a través de Lixan o webs similares, incluso a través de la del propio distribución del fabricante. Uh-huh. Entonces no puedo llevar un control, pero yo creo que se puede acercar a las 2.000 personas.
Ah, pues es ya bastante, sí.
Es bastante, hay que reconocer que es bastante. Hombre, teniendo en cuenta el número de visitas que tiene GP32 Spain, ahora mismo no sabría decirte exactas, pero que hay una vida increíble.
Hombre, los foros, hay los foros, bastante actividad, ¿eh?
Entras ahí hay 15 o 20 mensajes nuevos y puedes entrar cada hora y a lo mejor hay 20 o 30 mensajes nuevos. Es una cosa exagerada, es increíble. Lo bueno que el GP32 Spain también se está convirtiendo en una referencia internacional. Muchísimas visitas nos llegan de fuera y la están tomando como referencia para las noticias y las novedades del día a día. Esto es gracias a que en España tenemos a parte de los mejores programadores para GP32.
Y como referencia la hemos tomado nosotros en el Game Over y por eso hemos querido hablar contigo, con la gente responsable de GP32Spain.com, Emilio Hernández. Muchísimas gracias por habernos abierto un poco la luz en ese tema en el que éramos un poco neófitos hasta la semana pasada, más o menos, cuando la pudimos tener entre nuestras manos, ¿no?
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a que la gente conozca la máquina. Y que a ver si conseguimos que vaya subiendo el número de usuarios o incluso que alguien por fin se decida a distribuirla en nuestro país.
Suerte y hasta pronto.
Gracias.
Estem al Game Over, estem a Ona Catalana, parlant sobre videojocs, avui parlant sobre la GP32, aquesta nova petita meravella que ens arriba directament des de l'extrem orient, Corea. Game Park es diu la companyia que l'ha creat, per tant, GP32, senzillament doncs, perquè la CPU és de 32 bits, i per tant, doncs, Game Park 32, no? Aquest és el nom d'aquesta consola, que té tantíssimes possibilitats, però que també té algun però, no? O com a mínim algun però conceptual, com estàvem parlant ara amb l'Star, no? Segons l'Star, és una consola vampir.
Sí, no? Perquè, per desgràcia, la consola per si sola no té prou software com perquè hi hagi, diguéssim, un usuari real de GP32. Jo suposo que el que estigui interessat, i fa bé, no?, dirà, escolta, hosti, és que jo amb aquesta màquina puc agafar i puc jugar pues, amb els meus jocs d'arcades, me puc posar el MAME, com dèiem abans, o puc agafar i me puc posar els meus jocs d'Amstrad, o els meus jocs d'Atari, o els meus jocs de MSX. Llavors, clar, seran jocs que es comprarà l'usuari d'una altra plataforma que amb aquesta nova màquina, amb la GP32, tindrà l'opció de tindre el seu sistema, però de forma més portable.
Mm-hmm. Diguéssim que li faltaria una mica el que seria l'imaginari que va al voltant d'una marca, d'una màquina, no?
Faltaria, o sigui, personalitat.
Exacte, no? La personalitat pròpia que aporta doncs, el fet de dir, doncs, no ho sé...
Tot i això, que la màquina doncs, està bé, o sigui, és robusta, té bona mà, està bé.
Bàsicament, el que li falten és jocs, bàsicament. Fa poc es va parlar de companyies de renom, com per exemple Capcom, amb la intenció de programar per la GP32, no? Però no sé com està el tema, ara em sembla que està estancadillo, no...
Exacte, és que una de les coses que crec que li falta és aquesta personalitat que li donen les third parties, els grups de programació que converteixen la GP32 com una més de les consoles dins del seu ventall de producció. Si nosaltres ens comprem la GP32 per Game Park, per exemple, només tindrem el que Game Park mateixa ens ofereix o el que tots els usuaris de forma amateur ens van mostrant, però no hi haurà un producte estrella, no hi haurà un producte de personalitat pròpia dintre el que és la GP32. No tindrem una mascota característica, no hi haurà jocs de per aquest personatge, ni trobarem els grans clàssics que surten doncs, quan surten en aquests moments un joc de Sonic per diverses plataformes o un joc curiós, bueno, com el Lara Croft, per exemple, o jocs d'aquests que surten per diverses plataformes i que són populars, no en tindrem la nostra versió per GP32. Per tant, la GP32, en aquest sentit, com a consola moderna i d'actualitat, és una consola orfa. Per altra banda, el que es converteix és com una mena de reducció d'un ordinador. Avui en dia, tots els que nosaltres fem servir l'emulació, escoltem MP3 o veiem pel·lícules en DivX, ho fem servir a través d'un ordinador. en aquests moments la GPT-2 es converteix en aquesta mena d'ordinador portàtil petit, reduït.
Per tant, tampoc estava tan desacaminat la comparació amb una PDA, no? tal com dèiem al començament, més avançada. No?
Jo el que penso és que aquesta consola pot deparar moltíssimes sorpreses, penso. Ho té tot. Jo crec que és un sistema obertíssim, amb un cartutx que pots comprar a la botiga de fotografia, i que potser no tindrem en Sonic o no tindrem un personatge, però sí que potser tindrem un joc d'alguna persona, perquè es veu que el Game Park dona moltes possibilitats perquè alguna persona amb certs coneixements pugui fer un joc. No podrem trobar sorpreses veritables en aquesta consola?
El que passa és que tu has dit, jo no crec que us tingui tot, perquè li falta el suport de les altres companyies per convertir-la en un producte majoritari. En aquest sentit, només es pot trobar de forma molt minoritària, per importació, i encara que té moltes avantatges, que són unes avantatges que no són inherents a la pròpia consola, sinó que venen com a conseqüència de la facilitat de nosaltres poder gravar targetes, posar-la dintre d'aquesta consola, i que la companyia ha donat facilitats perquè tothom pugui programar, per un joc o dos jocs que potser siguin de renom, que puguin arribar aquí, que tots els puguem disfrutar, que no siguin coreans, i per tant ens hagin d'arribar a través de traduccions, o no els puguem jugar de forma completa, no tenim realment una consola de jocs. Tenim
el que passa que tenim aquí a dos romàntics dels videojocs. És veritat, és una manera d'entendre quan tu entens doncs, una màquina que va acompanyada d'un suport, d'una marca, que hi ha uns productes, que llavors aquests productes venen amb els seus packs, i els seus packs doncs, porten les seves fulles d'instruccions, els seus cartutxos, tota la seva imatge. No? Però probablement, i ara pensàvem en la notícia que vàrem donar fa 4 setmanes de la consola que Nintendo està planejant treure a la Xina, en la que tots els jocs es baixaran directament, per tant no hi haurà un suport físic en el joc, sinó no tindrem les instruccions, no tindrem la caixa del joc. Probablement estem anant cap aquí, no? Probablement estem anant cap a que, per dir-ho d'alguna manera, es perdi el concepte més físic, dels jocs. No?
Bueno, de fet, la GP32 tens la possibilitat doble de o bé comprar-te el joc com sempre, o sigui, amb la capsa i instruccions, o bé descarregar-te'l, no? Que és una opció molt més barata i que va molt més bé per la gent que no és de Corea o del sud-est asiàtic. No? O sigui que l'intent de Game Park per intentar donar aquest suport del que parlem a la màquina, jo veig que és molt meritori perquè es tracta d'una companyia que no és coneguda, que de cop i volta s'ha ficat en el món dels videojocs i està desenvolupant jocs per ella mateixa, no? De la seva pròpia marca. No? Això
per descomptat, i una cosa no treu l'altra. De fet, jo considero que el GP32 és en aquests moments una opció molt alternativa, potser és el que és el videojoc tradicional, i que compleix amb aquesta portabilitat d'una gran quantitat de mèdia que a nosaltres ens pot interessar, però que no és l'oficial que tu reps per una consola. En aquest moment la GP32 es converteix en el teu reproductor de vídeo portàtil, el teu reproductor d'MP3 i la possibilitat de jugar a jocs a través d'emulador o jocs fets per altra gent d'una forma doncs, molt simple i molt senzilla.
Jo tot això no puc evitar-ho de mirar-ho com una perspectiva hippie.
De fet és el que dèiem, no? Sí, és un producte una mica underground.
Sí, és una consola de molt, molt rotllo, on tothom pot fer moltes coses, t'ofereix moltes possibilitats, et dona de tot. No sé, ho veig molt...
Jo hi veuria un paral·lelisme entre el que és la comunitat de l'open source, del codi lliure, sí, de Linux, frente al que és el codi propietari. En aquests moments Windows és el gran monstre i l'única manera d'enfrontar-se no ha sigut amb les mateixes armes una companyia propietària que té el seu producte controlat i l'ofereix amb competència comercial amb Windows, amb Microsoft, sinó que la manera de competir entre les grans que es reparteixen aquest mercat, com ha sigut? Doncs fer una consola on pocs usuaris potser, però usuaris molt identificats que tinguin una participació molt gran amb el futur i amb el desenvolupament d'aquesta consola, sent ells mateixos els que programen els emuladors, els lectors de DivX, els reproductors MP3, els sistemes operatius, els jocs...
Una comunitat molt activa, diguéssim.
Que fa que per aquesta mena de bon rotllo que genera una consola que té grans possibilitats, que no és el que t'ofereixen les altres consoles portàtils, potser també és més adulta. No és una consola que serà el joc del nen perquè vagi amb el cotxe jugant amb la GP32, aquest nen tindrà una Game Boy Advance i jugarà al Super Mario, sinó que serà la consola d'una persona com jo que potser doncs, bueno, no m'interessen especialment els jocs portàtils que fan ara, però tenir una consola que és agradable, que és de pantalla gran, que té unes bones possibilitats, que em permet des del meu PC gravant amb targetes Smart Media, que són uns medis no específics, sinó bastant estàndards, fan servir per càmeres fotogràfiques, per transportar informació entre ordinadors, poder-hi posar els vídeos que jo vull, la meva música, o inclús els emuladors de les meves consoles favorites i jugar amb els jocs de sempre que m'han agradat, doncs em crea un atractiu molt més gran que no pas comprar-me un producte estandarditzat de videojoc clàssic, portàtil.
Has parlat d'utilització, d'ergonomia. La setmana passada vau tenir la possibilitat, tota la gent que va ser a la primera reunió d'usuaris de GP32 que es va fer a Barcelona en el marc de la BCN, a partir de provar-la, de tenir-la entre les mans i de poder provar com funciona. Quina va ser la sensació, Albert?
La primera, sobretot, és la pantalla. Em sembla que amb en Francesc estem d'acord, sí, sí, que és molt gran. Fins i tot et preguntes, però per què la Game Boy Advance no és així de gran o la Neo Geo Pocket no havia sigut així de gran? Vull dir, és que és molt gran.
No són similars?
De fet, per la gent que no l'hagi vist mai, jo crec que la consola més semblant és la Game Boy Advance, no la SP, sinó la Game Boy Advance normal. Té una forma semblant, encara que aquesta és més ovalada.
Una miqueta més gran, no?
Una miqueta més gran, però té una forma similar. La pantalla és bastant més grossa, aparentment, i és molt lleugera. Una de les coses que té, doncs, és que sembla més pesant que la Game Boy Advance, però és prou lleugera. I un dels avantatges també té és que el fet de saber servir targetes Smart Media fa que, bueno, la pesi molt poc, no hi hagi un cartutx gran que incorpora la consola,
que hi hagi nadins, amb més xips, amb més material.
Exacte, sinó que és molt simple i molt lleugera. La veritat és que és molt tàctil, molt portable.
Amb tot això, suposo que la bomba perquè la GP32 fos el Nova Mas ja seria un emulador de Game Boy Advance.
doncs a veure, no, o sigui, no t'estranyés,
no,
perquè
no,
de fet,
dic, o sigui,
si pot reproduir un MAME, pot reproduir pràcticament, home, a veure, és més complex.
Sí, no, però em refereixo que abans l'Emilio em penso que ha dit unes comparatives de velocitats que deixava la Game Boy Advance en calçotets, no?
De 104 a 163, n'es va dir dos, semblant.
Vale, però diguéssim que... De fer-se...
A favor de la GP32.
Sí, de fer-se... O sigui, és
per
com
tant,
la
Wonder... si en aquests moments ja comptem amb emuladors per PC normal de
això,
Game Boy Advance,
exacte,
la mar de bé,
exacte,
que funciona en tots els jocs, que en aquest moment ja es pot jugar el Senyor dels Anells, el Retorn del Rei, que no n'hi ha sortit a la venda, i ja hi és, doncs, a veure, no és per donar males idees, però és que és veritat.
Sí, no, o sigui, sortigués l'emulador de Game Boy Advance, ja s'emportaria tot. Però clar, després per l'altra banda també seria una mica potenciar com una cosa contradictòria, el que deia al principi, de que, clar, és que han fet una consola que fa el que fa l'altra.
Exacte.
A més fa tot el de més, esclar, però és que compra'ns perquè fem lo de l'altre.
Però jo crec que la joia d'aquesta consola, i jo no sé, estic molt esperançat, és el que podrà créixer amb el temps, amb els usuaris amateurs que facin jocs. No sé, estic com molt esperançat en aquest aspecte de que trobem doncs veritables sorpreses en el futur de jocs senzills, fins i tot. A veure, no, tot això que estem parlant de l'emulació, tot aquest gran mercat que hi ha ara, que la gent vol descarregar-se jocs, a banda, també hi ha moltíssima gent que crec que, no sé si tu, Star, ens ho pots dir, que programa per consoles antigues, per ordinadors antics. Potser aquesta farà que sigui una miqueta més fàcil, entre cometes, i que es podem trobar programes interessants en el futur.
Home, meitat i meitat.
Sí?
A veure, primer, perquè amb sistemes antics, clar, programes perquè t'atrauen. És perquè ja és per tradició, perquè és un sistema que t'acau simpàtic, perquè és el que has tingut, és el que t'agrada. Aquest, al ser una consola nova, pot tindre això. Pot dir, ara començaré a programar per aquesta consola perquè és nova. I com que és nova, doncs mira, mirarem el que podem fer. Ens trobem que la consola en si és buida. O sigui, no té ningú integrat específic, com totes les consoles i totes màquines de tota la vida, que tenien doncs una part de hardware pel vídeo, l'altra per l'àudio, cada part s'encarrega d'una cosa. Aquest és només un únic processador, molt potent, això sí, que s'encarrega de tot. Aquest processador es pot programar, doncs, suposo que ho deuen fer amb C o amb Java, que és el més estàndard, que així, doncs clar, fer jocs així és bastant factible, molt fàcil, tens un munt de llibreries al teu abast, les pots fer molt fàcilment, molt ràpidament, però clar, es perd, diguéssim, la forma artesanal, diguéssim, el fet de que qualsevol, sigui qui sigui, que pugui fer un joc. És com dir, qualsevol pot ser escultor. Sí, clar, tothom pot agafar un tros de pedra i fer un ninot, però clar, que, a veure quin ninot te surt d'allà, a veure si et surt un Sant Josep o a veure si et surt un roc.
És així. De totes maneres, el que sí que ens trobem és en un moment en el que, ho venim dient en molts game overs, la condensació de molts perifèrics o de molts estris que estaven per separat en un de sol és una cosa pràcticament inevitable. Ho hem vist amb l'Engage de Nokia, de fet, ajunta el telèfon mòbil amb la consola de videojocs, ho estem veient amb la GP32, reproductor de vídeo, reproductor d'MP3, petita PDA, té agenda, tindrà GPS ben aviat perquè ja l'estan programant, és consola de videojocs, i ho estem veient també amb les notícies que es van filtrant dia a dia, poc a poquet, de la PSP. Sortia ahir una nota de premsa escueta de Sony Entertainment amb el CEO de Sony Entertainment, que és Ken Kutaragi, que deia que la PSP, a banda que van treure ja una petita imatge de com seria, que deien que seria el Walkman del segle XXI, amb una pantalla widescreen, amb els comandaments de l'estil de la PlayStation 2, a més, doncs, ajuntaria el reproductor de vídeo, ajuntaria el telèfon mòbil, ajuntaria també l'MP3, tot plegant, no? També dins d'una altra nova consola. Per tant, estem anant inevitablement cap aquí, no? La personalitat que dèiem...
Home, potser sí, però jo trobo de que tardem massa a tindre-ho. No, em vinc a referir que han hagut moltes opcions, hi ha moltes coses que ja tindrien que estar aquí, però s'entrebanquen. Sempre passa alguna cosa perquè no s'arribi. No sé, si et surt una màquina com aquesta que des de la PSP, que és, per entendre's, com un comandament a distància, quantes vegades han perdut el comandament de distància a casa? Vinc a referir que la gent no el té com una cosa útil. És com una... La gent no li té gaire... No li té, diria... No li té dèria a la tecnologia.
Això només el temps crec que ens donarà la raó per un costat o per l'altre, eh?
I, de fet, la Game Boy en si, la Game Boy Advance, que ara estem dient que potser no té aquestes opcions de multimèdia, de fet sí que així en la forma underground sí que les té. Vaig tenir l'oportunitat l'altre dia de jugar amb Game Boy amb un cartutx d'aquests que se'n diuen Flash, en els quals vaig poder jugar amb una Game Boy Advance SP a tot un seguit d'emuladors de la TurboGraf, emuladors de l'Atari Lynx, de la Master System, de la Nintendo, i de fet, en l'escena underground, la Game Boy també està anant cap a aquest sentit, no? O sigui, la gent que tingui la Game Boy pot comprar-se un cartutx, que és especial, que... ronda els, no sé, $100, em sembla que costava, en el qual doncs pots gravar informació com emuladors i jocs.
Sí, l'únic inconvenient que té la Game Boy Advance davant de la GP32 és el tamany de la pantalla. Clar. Que la GP32 té un tamany força bo, és de 320x240 píxels, que és un tamany estàndard, per entendre'ns. Mentre que la Game Boy Advance té un tamany molt seu que fa que molts jocs emulats quedin tallats, surti la pantalla tallada. Per lo que o el joc el veus tallat o l'ha de redimensionar.
Exacte. Senyors, fem una pausa, anem a la publicitat i tornem de seguida al Game Over, avui parlant de la GP32, aquesta petita meravella portàtil que ens varen ensenyar per primer cop la setmana passada. Game Over.